En els serveis informatius de Radio Pego, avui la música és protagonista, concretament la composició musical, perquè tenim el plaer de parlar amb Adrià Alsina Cendra, que recentment ha guanyat el Premi del Públic de la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters en el 8è concurs de composició per a dolçaina i piano Vila d'Ondara per l'obra Transcendint el temps del poble, que sona així. Saludem ja el compositor pegolí, Adrià Alsina Cendra. Hola, Adrià.
Hola, bon dia.
I en primer lloc, enhorabona per este premi.
Gràcies.
Transcendint el temps del poble va quedar també finalista del concurs. Expliques que mai abans t'havies decidit a participar en un concurs de composició, tot i que has compost almenys 17 obres. Què va fer que et decidires en este cas?
Bueno, en part el fet de donar aquest peu endavant, no? Va ser un poc aquests ànims, no? Per part de la meva mare, perquè no tenia pensat en presentar-me en concursos. De fet, no m'havia presentat quasi a ningú i ella va ser un poc el motor impulsor, no? De que jo poguera dur esta tasca endavant i veure a veure què passava.
En esta composició, què t'ha inspirat? A més, en un títol que sona èpic, no? Transcendint el temps del poble.
Doncs la veritat, Transcendint els temps del poble és una història, és més bé una obra per a dolçaina i piano, perquè en les bases del concurs demanaven que foren aquests instruments, però Transcendint els temps del poble està basat, és una suite, un conjunt de diferents xicotetes obres, basada un poc en la història, no?, del nostre poble, sobretot, i voldria remarcar, sobre una història basada en fets reals, que pel que jo puga conèixer, pel que m'han contat els meus avis i en casa, és una història que crec jo que molts joves d'avui en dia desconeixen i haurien de conèixer, no? Perquè això ens pot marcar de cara a un futur. Tornant a l'obra, sí que és cert que aquesta obra es va inspirar un poc en la història de Malena. Malena era una jove guapa d'aquí del poble, la qual es va enamorar de Fernando el Trinquetero, o el Trinqueter, que aquest home era un pagès que regentava el trinquet del poble i per les enveges de certa gent, al final aquesta història va transcendir en un final tràgic, no? Ahir a les Aigües, al restaurant Les Aigües, de pas des de Pego fins a Oliva, l'home aquest tenia una gràcia, no?, per veure de forma peculiar. I ahir li van preparar un emboscat, no? Ell va entrar per reposar i tal, i a l'hora de veure, llavors algú li va tallar, el va degollar, no? Un got. Això és pel que jo conega, del que m'han contat, i clar. Llavors això vaig veure un tema prou interessant, no? Per a jo poder m'inspirar i jo després poder desenvolupar aquesta obra.
Mm-hmm. Per tant, quan escoltem Transcendint els temps del poble, hem de pensar en aquesta cançó popular també que ens explica la història, la de Malena, i en aquest fet tràgic de les aigües que estàs contant. És un poc una barreja de tot.
Sí, més bé és un recorregut històric, no? Em sembla que són cinc moviments, no? El primer moviment és recordant la terreta, recordant la nostra terra pel que ens han contat els avantpassats. I això és el primer, recordant aquelles històries que et contaven els avis, no? De quan eres més jove. Després, passejant per la Marjal seria recordant aquests paisatges que nosaltres tenim al voltant. Després tindríem una altra part, passat fosc, que és recordant, sí, certament aquesta història, no? Tràgica, sobretot remarcant l'enveja que s'ha tingut, que avui dia encara això persisteix, no? Les enveges que tenim entre els humans, i després ja caminant cap al present és veure aquest passat o tot allò que ens han contat per a millorar cara a un present, no? I ja per últim es tanca aquesta obra amb un temps de festa, no? Recordant tota la tradició musical que nosaltres tenim en aquesta terra.
Mm-hmm. O sigui, redonet.
Redonet.
Molt bé. Adrià, comences a estudiar música al Conservatori de Música Tenor Cortis, a Dénia, en l'especialitat de percussió. Continua aquests estudis musicals amb pedagogia de la percussió al Conservatori Superior Salvador Seguí de Castelló de la Plana, després a l'Òscar Esplà d'Alacant, on t'especialitzes en composició. Què et va atraure de la composició?
Doncs la composició fou un camp que sí que és cert que jo tenia eixa al·licient, no? per crear música, però sí que també és cert que em van impulsar molt altres professors, no? Que he tingut, i em van animar en part a jo poder clavar el cap ahí. Recorde que jo sempre he sigut una persona molt nerviosa, de cara al públic me ficava molt nerviós, i de fet vaig tindre un professor, Xapi, que és un percussionista excepcional i de cor és molt bona persona, la veritat. I ell me va animar en part, me va dir, en percussió, sabent que igual pot ser que tingues dificultats per aquesta por escènica que tens tu. Igual, si ahir en composició, en el camp de la composició és més tranquil, l'ambient, i jo veig que tu t'escapes per això. Llavors, això me va impulsar un poc a estudiar.
Aventurar-te.
Sí, aventurar-me en la composició, la veritat.
Mhm. I realment et trobes còmode?
De vegades tens que buscar punts d'inspiració, no? A mi m'agrada molt, i de fet això la meva mare m'ho recorda molt, que és cert, m'agrada molt anar a Dénia, perquè Dénia és una zona que és com si fos el meu segon poble, perquè a part de la meva vida l'ha passat allí, mm-hmm. estudiant al conservatori, i el fet d'anar-te'n al port o a les rotes o anar-te'n a les cales d'allà, doncs això és un fort potencial, no?, d'inspiració. També és cert que de vegades tu vas pel carrer, no sempre tens la inspiració damunt teua.
Uh-huh.
Vas pel carrer i se te surt una melodia, no? I clar, aquesta melodia després no és simplement la melodia, tu la transcrius i punt. Tens que veure totes les normes d'escriptura musical que existeixen, que això és en part el que el públic en general no ho sap, perquè és una gramàtica musical i tal com el valencià, el català o el castellà o l'anglès tenen unes normes d'escriptura, la música també té unes normes que s'han assentat des d'ençà fins avui.
Mm-hmm. Molt interessant aquesta part. Ara parlarem més sobre inspiració. Entre les teues obres hi ha distintes composicions dedicades a Pego, com són Uixola, Pas Doble, Falla, Plaça i Natzaret, Ambra, Bodoix i la Carta de Poblament de Pego 1279, Suïta. Composició esta última que s'estrenarà a Pego este dissabte en el concert del Quintet de Metalls al Vent i Tocant i Rodant, en les activitats programades per a commemorar el primer aniversari de la nova biblioteca Carme Alemany Vall. Pel que entenc, que també t'hem de felicitar per aquesta estrena al municipi. Adrià, en general, què t'inspira a composar, ja ho has dit, no? Però una partitura d'aquest tipus? I quin és el repte que suposa per a tu, si és que n'hi ha un repte?
Doncs, mira, llavors, en aquesta pregunta sí que en part n'hi ha un repte, no? Perquè nosaltres, els que es dediquem a escriure música, moltes vegades, no ho dic a tots, no? Però a la majoria, se'ns en va o no ens aparem a pensar que nosaltres tenim que contar una història. O igual la història ja està contada i nosaltres es tenim que basar en aquesta història per nosaltres després reforçar aquests sentiments o... I després és això, el repte és això, que tens que buscar el d'escriure tu, el que vols transmitir. I el que estava dient era això, de que moltes vegades se'n va del cap que estem composant per a un públic. Mm-hmm. I este públic és el que té que decidir si això agrada o no agrada. No estem composant per a un simple, o sigui, un jurat que tindrà les seves formes de pensar, els seus coneixements, evidentment, no? Però no deixem mai de banda que estem composant per un públic. Mm-hmm. I clar, tenim que contar una història i tenim que fer un producte basat en alguna cosa o una font d'inspiració per nosaltres poder. No és una tasca fàcil.
Mm-hmm. M'imagino, no? A més, moltes voltes també arriba un públic que no és exactament coneixedor, hi haurà el que sí, no? Però que és més deixar-se portar per el que sent sense entrar a aquests detalls, no? Aquests matisos que comentaves, perquè no sap de composició, no sap de lectura musical, i aleshores és com això, estar davant d'una obra, d'una interpretació i deixar-se portar. Suposo que això també
correcte,
és el que comentes,
sí.
No
és que el deixes portar, és que t'has de clavar molt en el paper, o sigui, tu t'has de clavar molt en la història. De fet, per composar la carta de poblament de Pego, uh-huh, em vaig tindre que les immenses entrevistes en privat que vaig tindre, per exemple, en l'arxiver de Pego, per a que em contara un poc d'història sobre aquests fets. També vaig tindre moltes reunions per jo poder-me informar, perquè clar, t'has d'informar moltíssim abans de començar a escriure música. Mm-hmm. Tens que saber què vols transmetre.
És com, primer tens la idea i a partir d'ahir, mm-hmm, has de començar a buscar els elements que et porten a aquesta composició.
Correcte, sí. Mm-hmm.
Perquè parlant de la carta de poblament de Pego, 1279 Suite, la vas compondre en el 2020, això ens porta a època de pandèmia. Què vas voler transmetre? Què et va fer anar a eixa composició?
El que em va portar a mi al fer aquesta composició, que donarà llum el proper dissabte, de 9 d'octubre del 2024, el que em va portar a mi va ser... Em va pillar un poc en pandèmia, però jo també estava acabant la carrera de composició i llavors tenia que fer el treball final de carrera. I parlant-ho amb el meu tutor, Zacarías Martínez, ell me va recomanar que buscara, perquè jo sempre he sigut un apassionat de la pedagogia, m'ha agradat ensenyar, sempre he tingut professors que m'han animat en el món de la pedagogia. Llavors, com un referent, tinc a Zoltán Kodály. Aquest és un compositor hongarès, llavors té una obra que es diu La suite Harrihanos, i aquesta història primer la va fer com una espècie d'òpera de quatre moviments. Llavors, aquest compositor tenia un amic molt íntim, que era l'altre compositor Béla Bartó, i aquest sí que el va animar a fer com una espècie de suite amb més moviments, són sis moviments. Llavors, això va ser un poc el motor, no? Impulsor. Jo vaig tindre que analitzar tota l'obra de Harrihanos, també vaig tindre que analitzar tot el concert per a piano i orquestra de Béla Bartó per veure si hi havia similituds entre els dos compositors. Després vaig tindre que investigar a nivell pedagògic, vaig tindre que investigar a nivell musicològic també, perquè és una cançó basada en cançons populars. Llavors, és un fet que a mi durant tota la meva vida m'ha dut arrastrant, no? M'he criat en l'afer popular, vaig començar a tocar en una colla de dolçaines i tabals i tocant melodies populars. Llavors això era un punt d'atracció i un punt de partida. Després va vindre l'altre equip de la qüestió, no? En què em base? I clar, sóc una persona molt curiosa que no sol, quan vaig als llocs me regalen algun llibre i ho conserve tot. Vaig recordar que jo tenia aquesta història a les meves mans i dic, ostres, i per què no faig jo una cosa semblant, no? I a veure vindre què pot passar, perquè clar, aquesta història de Harry Janos després s'ha dut a la pantalla en dibuixos animats per a contar-ho als nens petits. És una fàbula, no? Una fàbula d'un veterà que havia estat a l'exèrcit austro-hongarès i ell conta la història, que es contava la història. I dic, ostres, per què no puc fer jo el mateix i me vas igual? Llavors, al veure aquesta auca, vaig veure moltes similituds. Un narrador, que es veu allà, un dibuix magnífic d'Àlex Seguí, l'àrab aquest en el turban que està contant en un bufit la història i tal, i dic, ostres, això és increïble. Vaig a veure si puc fer jo això, i ja, de cara a un futur, qui ho pense, no? A veure si es pogueren dur aquests dibuixos animats també a la gran pantalla, no? O a la xicoteta pantalla, bueno, digui-li com vulgues, saps?
Uh-huh. Per tant, això és, podem dir, aquesta auca que es va fer en el seu moment de la història de la Carta Pobla de Pego, que li has posat música, que l'has acompanyada, no?, per a poder després, en un futur, que esperem que algun dia es materialitze, com estàs contant, això pugui anar a les escoles per a contar breument o menys breument, no sé el que dura la composició, aquesta història. No? És com...
Sí, de fet, la música tu l'escrius i després es poden utilitzar diversos fragments per segons quines escenes, no? Llavors, la música en si dura uns 12 minuts. Uh-huh. És una suite de 4 moviments que la vaig fer també en aquesta intenció com a un treball innovador, de nova creació, i que llavors això era el seu fi, no?
Uh-huh. No, però la veig, per exemple, quan s'estudia història, de poder introduir d'aixòs 12 minuts, no? 12-15, el que va ser la història de Pego, per a poder després ja desenvolupar moltes altres coses que hi ha implícites en eixa història. Com te sents, Adrià, davant l'estrena d'esta suite ací a Pego?
Doncs, la veritat, un poc sorprès, perquè no m'esperava que haver això ocorregut. Clar, tot el seu temps, no? Però ja fa qüestió de 5 anys, una cosa així, que per les circumstàncies no es va poder estrenar, no? Llavors, que ara veig que hi ha un interès, no? Un interès per part, sobretot, d'un amic, Ferran Ferrando, que ha sigut el punt insistent perquè se'ls duguera avant, no? Perquè la veritat és que no m'ho haguera esperat mai, que hi haguera alguna persona amb certs coneixements de música que tinguera aquest interès, no? per dur a terme aquesta obra. Llavors, per a mi és un poc... Se't queda un poc una cosa així de dir, ostres, en sèrio?
Però Ferran és una persona, no?, que segueix, jo crec que segueix la trajectòria d'altres músics de Pego i de la comarca, i que li agrada, no?, el estar ahí, i que aquesta riquesa musical que pot haver en uns i altres isca la llum. I suposo que això també forma part d'aquesta estrena, no?, que farà el Quintet de Metalls al Vent, del qual forma part Ferran Ferrando.
Correcte.
I una altra pregunta relacionada amb això, no? Què sents quan escoltes una de les teues composicions interpretada?
La veritat és que un poc... no dic un patiment, no? Però una cosa així no volem dir, ostres, en sèrio, estan tocant-ho. Moltes vegades la meva part, o sigui, autoexigent, fa voltes no disfrutar. I sobretot a mi me passa molt perquè sempre estic patint. Quan sempre estic patint a l'hora d'interpretar, quan veig que jo he creat una cosa que no sé si funcionarà o no funcionarà, si es podrà tocar o no es podrà tocar, tens aquesta sensació de dir, ostres, i si ara pel que siga això s'atura conforme me passava a mi quan vaig començar a tocar? Uf, és un patiment constant per aquest sentit, no? De dir, ostres, no m'ho puc creure que això estiga sonant i que almenys, no sé, que la gent estiga seguint el fil, això.
Uh-huh.
I dius, és un poc, no sé, aquesta sensació de dir, uau, saps?
Sí, perquè t'escoltava i pensava, bueno, però abans de tocar-la en públic hi ha hagut assajos, per allò de, es podrà interpretar. I se suposa que sí, que es pot interpretar,
sí,
perquè
sí,
l'han assajada i, a més, bueno, en este cas sabem que és gent molt professional, que té un tacte fantàstic per a la música i
sí,
que, per tant, eixirà de segur que rodona. Eres professor de música, has passat per unes quantes escoles a la Marina Alta i a la Safor, impartint matèries com llenguatge musical, jardí musical, preparatori per a l'alumnat de 3-5 anys, cor o percussió. Has treballat també com a professor de música en diferents instituts de Catalunya i així com a professor de conservatori, donant harmonia, anàlisi i fonaments de la composició en el Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló. En l'actualitat eres professor de llenguatge musical en el Conservatori de Música de Lira de Musafes i d'Harmonia i Anàlisi en el Conservatori de Música Centre Autoritzat Ducal de Gandia. A més, has sigut director, posant-te al capdavant de la banda de música del Llocnou de Sant Jeroni, de l'Orfeó de Pego, de cor de veus blanques de les escoles de música de Xeresa i de Castells. Tens alguna preferència per alguna de les tres facetes?
Entenc jo que és un poc relacionat a on estàs més còmode, no?
Sí,
a l'hora de...
sí.
Sempre he tingut vocació per ensenyar, sempre. M'ha agradat i, de fet, m'he desenvolupat més en el món de l'educació.
Uh-huh.
És cert que he passat per nombroses escoles de música i després he tingut la sort de poder anar a Catalunya a treballar als instituts d'allà i després la sort de tornar a la nostra comunitat a treballar com a professor de l'especialitat del que estudia jo, impartint harmonia, anàlisi i tot això. Llavors, sí que és cert que per alguna vessant te sents un poc més còmode, també per el perfil de l'alumne, no? Sabem que no tots són quietets, no? són animetes, no? Un poc així inquietes, no? Com hem sigut tots en la nostra infantesa. I després, per lo que et referies a la composició, sí que és un món solitari, en part, no? Solitari, en part sí i en part no, perquè moltes vegades també el fet de, a mi me passa el fet d'estar parlant en algú, ja igual, sobretot si aquesta conversació està sent molt, molt, molt llarga, jo tinc molta facilitat d'agarrar, desconnectar i començar a pensar en una altra cosa, saps? Llavors, diguem un poc que no és un treball solitari, no? Perquè és que després també, pel que dius dels músics i això, ells són els que interpreten la teua música, són els que trauen a la llum allò que s'ha escrit. Sense ells o sense els intèrprets, tot allò que fem nosaltres, els compositors, no tindria cap sentit. És cert que avui dia es pot fer música electrònica o música emprant instruments electrònics, electroacústics, però després necessites d'altra gent perquè puguen interpretar-te. Llavors no és una tasca solitària tampoc. Quan estàs composant sí, o no, perquè també tens la teua ment que està dirigint les coses, no?
Mm-hmm.
Però bueno, i tant se val. he tingut eixa, tornant a la pregunta, eixa inquietud per composar, ha estat a gust quan he composat, m'he clavat en part en eixe paper, i quan ha estat en el paper de divulgador, no? Que és el paper que tenim tots els mestres, és que es dediquem a la docència, també m'he clavat molt fàcilment al paper i me n'he sortit bastant bé.
O sigui, que podríem dir que van en paral·lel.
Molt, sí, correcte.
Uh-huh. I tornant a la composició, quant de temps aproximadament necessites per a acabar una obra? Perquè suposa que ahir hi haurà algunes que eixiran fàcilment i d'altres que tindran més entrebancs.
La veritat és que normalment no sabria determinar-te el temps real. Són hores que has de dedicar-li, moltes, en part. Hi ha hagut dies que jo no sortí de casa, estant tot el sant dia allà tancat, cara al piano i cara al paper, i després transmitir això a l'ordenador. També han sigut hores de buscar si aquesta harmonització és correcta, no és correcta, perquè jo sóc una persona que li pega moltes voltes a les coses. Sóc una persona que m'agrada les normes d'escriptura. Si les han inventat ha sigut per alguna cosa, encara que després aquestes normes les trenquem, no? Perquè les normes estan per trencar-se, no? Però sí que he sigut molt, molt pulcre a l'hora de, per exemple, si he utilitzat tal recurs, el funcionament de les veus, que siga el correcte, tal cosa, i sempre li estàs pegant. Llavors això complica un poc la tasca. Però sí que és cert que després, de vegades, has treballat contra rellotge i en qüestió de posar-li un mes, dos mesos, has fet una obra. Però és un treball laboriós, la veritat.
Mm-hmm. Tens alguna obra, alguna nova composició entre mans?
Doncs ara mateixa m'agradaria tindre alguna entre mans. He desconnectat un poc ara de la composició, encara que sempre estàs, quan arribes a casa te fiques al piano, o inclús me fique la marimba, que tinc en casa també una marimba, i allà me fique a improvisar. Llavors, si se'm surt alguna cosa, alguna idea, sí que normalment tires de mà de mòbil, no? De fet, tinc ahí el WhatsApp, per exemple, te graves tot el que el ve a la ment, però ara mateix estic un poc en stand-by.
Bueno, també està bé, descansar de quan en quan. Adrià, no sé si vols explicar-nos alguna cosa més que creguis que sigui interessant.
No, per la meva part està tot correcte.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Pego i que tingués molts èxits.
A tu i gràcies, Sara.
Gràcies, Adrià.